Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben. I fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol el lloc on l'altre via plovia, veure el cap de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una vegada més a Grans Històries, un programa d'intercanvi generacional en què petits i grans comparteixen experiències i vivències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora. És magnífic veure com avis i nens es donen la mà, es miren als ulls i sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada online entre la Conxita Canals, resident de la residència de la Fundació Llegat Roca i Pi, i els alumnes de cicle superior, 5è i 6è de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona. Amb aquest programa, segon de la temporada, volem retre homenatge a la Conxita Canals, una persona molt, molt treballadora, meticulosa i molt enamorada del seu marit. Ah, i amb un secret de la seva vida que el coneixereu en aquesta gran història. Recordeu també que podeu comentar el programa i compartir les vostres històries a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook e Instagram, amb el hashtag Grans Històries. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Avui, a la meva dreta, el Joan Andreu Parra, periodista de Catalunya Cristiana i Acció Catòlica Obrera. Benvingut, Joan Andreu.
Gràcies, encantat d'estar amb vosaltres i de sentir aquesta sintonia estimada i recordada.
Moltes gràcies, Joan Andreu, per participar un any més en el programa Grans Històries, en aquesta ja la 8a temporada del programa. I molt bé, ets periodista de Catalunya Cristiana i Acció Catòlica Obrera. Quina és la teva funció a Catalunya Cristiana i Acció Catòlica Obrera?
Doncs a Catalunya Cristiana sóc redactor i, bueno, sobretot m'ocupo de temes relacionats amb el treball, amb la pastoral obrera, temes també socials. M'agrada molt entrevistar la gent i conèixer les seves històries de vida que tenen darrere. I a l'ACO, doncs, bé, és un moviment especialitzat d'Acció Catòlica, especialitzat en el món del treball, i allà, doncs, m'ocupo de portar, doncs, la comunicació, el que són els diferents elements que hi ha, doncs, la web, una revista corporativa que tenim, etc. I bé, doncs, en aquests espais estic sobretot escrivint.
Fas un programa de ràdio també, no? Fora del micro m'heu comentat un programa de ràdio nou, també,
sí,
en aquesta casa.
Aquesta és la segona temporada que tirem endavant un programa que es diu Llevat dins la pasta. El fem també en aquesta casa, amb un equip de producció, doncs, que, bueno, que hi ha gent de diferents moviments, com el nostre, i anem, doncs, fent aquest programa setmanal. És una miqueta més curt que aquest, però té com aquesta freqüència setmanal que t'obliga a que cada setmana hi hagi aquest petit miracle, doncs, de fer un guió, de trobar un tema, de trobar una persona i abordar la qüestió.
Joan Andreu Parra, exalumne del Col·legi Mare de la Salut de Badalona.
Doncs sí.
Com recordes l'escola de petit? Quins records et venen al cap?
Ui, és que era molt petit, eh? Jo quan vaig estar a l'escola Mare Déu de la Salut, em sembla que vaig estar des de lo que era els parvulitos, que es deien llavors, fins a segon de primària. És a dir, que tenia 6 anys quan vaig deixar l'escola. I, per tant, records guardo d'alguns espais, d'algunes professores, de la meva mare, que també era mestra a l'escola, de les dificultats que vaig tenir quan ella era la meva professora, fins al punt que em van haver de canviar, perquè es veu que jo no entenia bé aquest doble rol de mare i professora. I, bueno, és un espai que m'agrada que encara continuï viu i que hi hagin persones com tu, David, que esteu allà al davant i treballant amb molta il·lusió i fent projectes com aquest amb la Fundació Roca i Pi, amb la residència.
La teva mare, la Felisa, mestra fins que es va jubilar i exdirectora del Col·legi Mare de la Salut, de tant en tant ens continua fent alguna visita per l'escola. De veritat, que una persona meravellosa, la Felisa.
Sí, la Felisa, la veritat que és una persona vocacionalment docent, no? És una mestra, jo crec que va néixer amb aquesta vocació i, bueno, de fet, diguem que ella va començar a treballar ja de gran, no? Perquè per raons familiars doncs, va estar força temps primer en el seu poble i després doncs, ella és manya, és aragonesa, i va venir aquí a Ciutat a formar-se i després doncs, va poder recalar en aquesta escola, no? I ella guarda molt bon record. De fet, manté les amistats amb les professores que van ser de la seva època. I, bueno, ara que ella és gran, ja té 89 anys, el tema de l'escola dels nens és una conversa recurrent, no?, que ella la té present.
Molt bé, Joan Andreu, moltes gràcies per venir al Grans Històries i esperem que t'agradi la gran història que escoltarem avui.
Segur que sí, gràcies.
També aquí a la meva esquerra s'acompanya la Laura Renau, treballadora social de la residència Roca i Pi de Badalona. Benvinguda, Laura, una temporada més també.
Moltes gràcies, David, per la invitació, un any més.
Un any més i per molts anys, del projecte Grans Històries.
Esperem que aquests 8 anys, que arribem aquí als 20 o el temps que sigui necessari, no? que ens puguem veure aquí tots tres, de nou.
Tots plegats. Suposo que moments complicats dintre de la residència en aquest tema de la pandèmia,
sí,
no?
Sí, clar, ha sigut moments molt, molt difícils, a l'inici de la pandèmia. Molta incertesa, moltes pors, desconeixement de la malaltia, la manca de material de protecció, pues, tot el col·lapse sanitari que es va produir a l'inici de la pandèmia, vull dir, van ser moments realment complicats, i que m'emociono, quan ho recordo, perquè ha sigut, dolorós, en molts aspectes. La part positiva que jo sempre trec d'això és que, tenim un equip de professionals que van saber anteposar el benestar dels residents pel seu propi benestar, vull dir, es va fer tot el possible per atendre el millor possible a tots els nostres residents, no? Però van ser moments realment molt, molt complicats, i difícils. Crec que cap de nosaltres com a professionals mai ens haguéssim imaginat trobar-nos en una situació d'aquest tipus, no? Sí que va haver un abans i un després per nosaltres, que va ser en el moment que vam poder fer la PCR a tots els residents i els treballadors, perquè ens trobàvem moltes persones que eren asimptomàtiques i, per tant, no sabíem que era... que portaven el virus i en aquell moment que vam poder reorganitzar la residència i poder fer unitats una mica de convivència, tot això va suposar un canvi significatiu. I a nivell de, com a treballadora social, també que el treball social és un treball molt de contacte directe amb les famílies, no? I el fet de no poder treballar directament amb les famílies, tenir que fer-ho a través del telèfon o telemàticament, clar, t'has reinventat una mica el fet d'aquest acompanyament a la major cura possible, perquè, clar, els familiars no podien anar a veure els residents i, clar, hi havia molta situació d'incertesa i de desconeixement del que passava dins de la residència. Llavors, ahir va ser una funció, el treball social va ser bastant potent, va ser complicat. La part positiva és que ara a la residència estem bé, estem tots vacunats, comencem a recuperar una mica la normalitat, ja els familiars venen a visitar, poden treure els seus familiars, fer sortides a l'exterior. Vull dir que, mica en mica, ens hem anat normalitzant, sempre amb totes les mesures i seguretat, no?, que marca el Departament de Salut, clar. Però la cosa està molt millor, la veritat.
I emocionalment, també els avis suposo que han patit molt, no?
Aquesta... Sí, realment els professionals sempre vam convertir una mica en la família d'ells. I llavors, tot aquest recolzament emocional que necessitaven i aquest suport, intentant amb videotrucades, amb els familiars, intentar una mica a fer aquest acompanyament, no? Però que no, clar, va ser molt difícil per ells també, perquè molts d'ells tenen deteriorament cognitiu, no en tenien, el perquè no podien veure els familiars, vull dir, una situació molt, molt complexa, realment.
I el projecte Grans Històries, que el feu amb, la, amb el Col·legi Mare de la Salut, aquest any heu adaptat una miqueta el projecte en si, no? I amb el tema de les webcams, amb el Zoom, les trobades aquestes online, no? Mm-hmm. D'on neix el programa de ràdio Grans Històries, aquestes bueno, trobades això... entre els alumnes i els avis, ha sigut una,
clar,
una meravella.
És trencar una mica la rutina, per ells també descobrir noves tecnologies, que jo crec que mai s'haguessin imaginat, perquè a vegades no en tenien, com podia ser que amb l'ordinador poguessin interactuar amb altres persones, vull dir que molts no, mai havien agafat un ordinador ni havien vist una videotrucada, i llavors per ells també ha sigut un descobriment, no? I bueno, i molt bé, vull dir, ells molt alegres, no?, de poder participar amb els nens i poder no trencar aquest vincle, no?, amb ells després de 13 anys, no?, del projecte.
Feia gràcia perquè el projecte el fem amb alumnes de P5, de 5 anys, amb els de quart de primària que fem el musical, que aquest any s'ha fet el musical de Jesucristo Superstar, i amb els de cicle superior, 5 i 6 de primària, que fem les grans històries, no?, compartides. Però el que deia que feia gràcia als nens de 5 anys, no?, que feien petons a través de la webcam als avis, no?, i l'avi o l'àvia que estava a l'altra part de la pantalla també tornava petons, no?, i una miqueta bueno, la nova normalitat, no?, que el tema físic de no poder donar abraçades, de no poder fer petons, no?, pues ho fem a través de la pantalla,
de la webcam,
no?, i la veritat
sí,
que era molt, molt maco, no?, emocionalment això és energia pels avis, no?
I tant, alegria, i encara que ells diuen que no és el mateix, que necessiten aquest contacte i a veure quan es pot de nou reanudar el projecte com abans, però bueno, això encara jo crec que hem d'esperar una mica.
Ja veurem. Molt bé, Laura, moltes gràcies per estar aquí al Grans Històries i esperem que t'agradi les grans històries d'avui.
Segur que sí, a més és la Conxita, segur que sí.
Molt bé. Presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat la protagonista de la nostra gran història d'avui.
Em dic Conxita Canals Turà. Vaig néixer el 7 d'abril de 1929, a Barcelona.
Així, la Conxita Canals, de 92 anys, és la protagonista de la nostra gran història d'avui, a qui van fer una trobada online els alumnes de cicle superior del Col·legi Mare de la Salut, nens de 5è i 6è de primària de 10, 11 i 12 anys.
Hola, som els alumnes de 5è i 6è de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona.
La Conxita va començar la trobada online amb els alumnes de cicle superior explicant de què va treballar i com, amb una única entrevista...
Van acceptar de seguida i vaig treballar molts anys.
Va començar a treballar en un despatx i com era el seu treball?
No, hi havia tres noies. Quan vaig entrar, pues, feia el que manaven. Ara, quan ets gran, penses, a veure, de comptabilitat no em vaig arribar a fer, perquè la casa ja tenia un treballador que treballava en el Banc Central i uns cops, unes hores a la setmana, venia a passar els llibres. O sigui que nosaltres passàvem factures, rebuts, lletres... A més, el que havíem d'aprendre era... a saber, per exemple, una caixa de cartró, les fulles que es necessitaven, el que pesava cada fulla, les dimensions de la caixa. Havíem d'aprendre pues, aquestes coses. A el que es dedicava l'empresa, si hagués sigut una altra cosa, haguessis hagut de saber a qui trucava un client.
I és que l'última en arribar, on la col·locaven?
L'última d'arribar, el telèfon. I jo no havíem tingut mai telèfon i quan sentia trucar el telèfon i sabia que jo havia d'agafar el telèfon ja tremolava. Però tot em va anar molt bé, gràcies a Déu. I vaig aprendre, també s'aprèn, treballant també s'aprèn, I pues molt, molt bé, molt bé.
La Conxita tota la vida l'ha compartit amb en Josep, el seu marit. Com el va conèixer?
Ens vam conèixer un dia una veïna que jugàvem quan érem més petites em va dir, diu, vols venir a la platja? I jo no havia anat mai a la platja amb amiga. Sempre anava amb el meu pare i amb la meva mare. I va dir, mira, ho diré a la mama. Mama, l'Enriqueta m'ha dit que si anava a la platja amb ella. I la mama em va dir, pues bueno, anem pas amb l'Enriqueta. I després l'Enriqueta em va dir, a la tarda, diu, jo ara surto amb un noi. Diu, i a la tarda, si vols venir, anirem a berenar a la Font de la Rosa. Ens emportarem el... I jo dic, ho diré a la mama. La mama em va donar permís, perquè la mama era la que donava permisos. Si ho deies al pare, et deia, digue-ho a ta mare, això. I em va donar permís, i aquell dia vaig conèixer en Josep.
I és que va ser amor a primera vista.
Vaig trobar tan maco i tot em va... Llavors ens diu, ens vam anar a casa, ens vam canviar, ens vam mudar i ens vam trobar a la Rambla, el mateix dia del berenar. I mira, ja vam començar a sortir juntets i ens vam agradar molt. Ens vam prometre, com ens prometíem abans, d'anar a demanar a la mà, a la filla. Ell va venir amb la seva germana.
En la vida de la Conxita hi havia un gran secret. Ella comença a explicar-ho als alumnes.
Va conèixer el noi, li va agradar molt per la seva filla, però li va dir, la meva filla és adoptada, tu has de saber-ho, però no li dic, m'has de prometre, el meu nòvio li va haver de prometre a la meva mare que mai m'ho diria.
I ho va complir?
Ho va complir.
I la Conxita ho sabia?
Ho intuïa per coses, però un dia vaig trobar uns documents que estaven amagats a dalt de les golfes, els vaig trobar i vaig pensar, és el que jo em pensava. Però ja no ho vaig preguntar mai als meus pares. Un dia ho vaig dir al meu marit, jo em temo això. I el meu marit em va dir, no, dona, no, i ara, i em va fer quatre carícies, oblida-te'n d'això. I ja no vaig voler dir res més. Fins el dia que es va morir la meva mare, jo ja tenia la meva nena i el meu nen, i va venir el meu marit i m'ho va dir, el que tu et temies era la veritat. I jo dic, però si són, han sigut els meus pares, han sigut... I llavors vaig començar, vaig tenir l'interès, que després he sabut que aquest interès era normal que jo el tingués, i tota persona, no jo, tota persona, té dret a saber d'on ve. I em va costar molt.
I no va buscar fins que la seva mare va morir. I llavors va anar a la televisió i als diaris.
Ara hi han coses que no me'n recordo gaire. Vaig anar en el despatx de la Generalitat que se'n cuidava del naixement d'aquesta... A la maternitat, es cuidava de la maternitat. Una senyora em va donar documentació i em va dir que seria fàcil de trobar això, perquè havien tret la carpeta que hi havia a la maternitat del que havia passat al naixement meu. Ho tenia i que seria fàcil de saber. Però com jo ja tenia 70 anys, els diaris de Barcelona, La Vanguardia, tant en català com en castellà, a primera pàgina deia, una en català, una iaia de 70 anys busca a la seva mare.
Els periodistes de ràdio i televisió la trucaven. Ella ho explica als alumnes.
Trucaven per la televisió, per fer programa, i em vaig arribar a fer un junt, perquè el meu marit em va donar tota la llibertat del món per fer el que jo tenia ganes. I ell em va acompanyar. I hasta em van cridar d'un programa a Madrid i vam anar a un programa de Madrid. Dic, és un detall que m'ha vingut al pensament i ara ho penso. Sempre després em va dir el meu marit. La presentadora es va dirigir al meu marit. No sé què li va preguntar sobre el cas. I després ell va contestar, es va posar dret, va contestar. I després el meu marit em va dir, diu, mira, em repenedeixo quan vaig estar dret de no venir corrents a tu, abraçar-te i omplir-te de petons perquè veies tot Espanya, tothom que veia a la televisió, el que t'estimo.
Ah, que bo.
Oi, que maco. He sigut molt feliç.
I al final, la Conxita ho va aconseguir.
Bueno, em va costar molt, però la meva mare ja era molt velleta i quan em van, per mediació d'una advocada que voluntàriament em va voler ajudar, la vaig arribar a conèixer, però ja era molt velleta i com aquell que diu no em va conèixer. Però ja vaig lograr el que jo volia, saber qui era.
I és que ella es pensava que no ho aconseguiria mai, però al final sí.
Jo ja em pensava que seria morta, però que volia saber qui havia sigut. Això ho vaig lograr-ho.
I què pensen de l'adopció els alumnes després d'escoltar la Conxita?
Hola, em dic Violeta i jo després d'haver escoltat la història de la Conxita penso que l'adopció és bona perquè encara que no sigui la teva família biològica, segueix ser una família que t'estima i que et cuida.
Hola, em dic Elena i jo de l'adopció penso que és una cosa molt bona perquè li dona segona oportunitat al nen o nena que està en l'orfanat i tindrà pares, no pares de la seva sang, però pares adoptius.
Grans històries.
Quina gran història ens està explicant la Conxita Canals, Joan Andreu, Laura, Déu-n'hi-do, la vida de la Conxita Canals. Eh? Com és la Conxita, Laura, a la residència Roc i Pi? Fes-nos una petita... Com és el seu dia a dia a la residència?
Bueno, la veritat és que és una persona com se l'escolta, eh? Molt dinàmica, molt alegre, participa moltíssim en totes les activitats del centre i bueno, jo dic que té una memòria i una cultura brutal, eh? Perquè... Bueno, t'explica històries de Badalona, vull dir, bueno, és la cultura, eh? Jo dic, és cultura d'una memòria històrica brutal, no? És una persona, ja et dic, molt alegre, molt valenta, i la veritat, escoltant la seva història de vida, pues, va donar que, bueno, que té un gran ímpetu, no?, de superació i amb 70 anys voler descobrir quina era la seva mare, pues, realment és una persona de ser molt valenta, no?, i molt lluitadora, no?, i després... Bueno, la veritat és que a mi em va sorprendre molt perquè no porta gaire temps a la residència, eh? No arriba un any que està amb nosaltres i des del primer moment de l'ingrés va venir amb aquesta il·lusió d'ingressar a la residència, així com altres persones tenen aquestes pors, no?, del desconeixement, ella amb aquesta alegria des del primer moment, eh? Vull dir que és una persona que va decidir ingressar a la residència per pròpia voluntat i bueno, la veritat és que és un exemple per tothom, eh? Realment que sí.
De veritat que amb 92 anys la lliçó de vida que els hi dona als alumnes de 10, 11, 12 anys, no? Parlant amb temes de l'adopció i explicant a nens de 10 anys que molts d'ells no saben el tema d'adopció com va, no?
I la reflexió que fa, no? Que tothom té dret a conèixer els seus orígens, eh? I vull dir que això ho té molt clar, no? De conèixer d'on ve, no?
Lliçons de vida per alumnes de cicle superior que estan en una edat de preadolescència i que la veritat que és fonamental, no?
I que després també recull una època, no?, d'ocultar, no?, l'adopció, com que els pares no volien que, bueno, que la gent sapigués aquesta realitat, no? Quan ara potser els especialistes, no?, els professionals diuen el contrari, no?, que des de petits se'ls ha de comunicar que són adoptats i explicar una mica la seva procedència. Vull dir que veus ahir un canvi en positiu, no?, a nivell a nivell de societat, no?, en aquest sentit.
Joan Andreu.
Però aquest silenci és curiós. És un silenci de tota la família i que l'única que no el sap precisament és l'afectada. No?
Correcte.
I això em fa pensar en algun article que he fet també sobre el tema de persones que estan en processos de final de vida amb alguna malaltia, com també hi ha aquesta llei del silenci, de l'omertà entre la família. A vegades fins i tot els propis metges comuniquen als malalts doncs, la seva situació final, però al malalt no li diuen, no? I això és que realment causa molt de dolor. Causa molt de dolor fins i tot als que pretenem fer bé guardant aquest secret com a la persona interessada, no? I, bueno, és aquest, quan ella és sagaç, no?, i explica que ella intuïa que hi havia alguna incoherència, algunes coses, i li deia al seu home, no?, diu, em temo que sóc adoptada, no? És a dir, bueno, això també denota una època, no?, que segurament les adopcions eren molt residuals, devien ser molt residuals, i que, bueno, potser amb mares solteres, tipus, bueno, com accions que en aquell moment doncs, no eren moralment ben vistes, no? Uh-huh. I per tant això es tapava, no?
I el paper d'en Josep, no?, el marit també, no sé si el coneixeu també a la residència.
No.
Us ha parlat molt d'ell, la Conxita?
Bueno, sempre parla de lo molt que l'estimava, no? Perquè ja és mort.
Sí.
I bueno, i l'amor als seus fills, als seus nets, bisnets, tot això sempre ho té ja molt present, eh? Però sí, és el seu gran amor, de la seva vida. Llavors, pues, sempre que hi surt el tema, pues, sí, bueno, s'ho comparteix, no?, amb nosaltres.
Jo també em quedo amb l'altra part, no?, una miqueta la part de l'escola, no?, la lliçó de valors que els hi donem a aquests nens, no?, de cicle superior, el que comentava una miqueta el Joan Andreu, no?, una miqueta, una classe d'història de com era abans la vida, com és ara, no?, i el tema de l'adopció i de, bueno, de conèixer les arrels de la família, no?, que això moltes vegades dona lloc, no?, per bueno, qui era el teu avi, qui era el teu besavi, de quina part, de quina ciutat d'Espanya ets, o sigui, que això dona també una conèixer les arrels, no?, una miqueta...
La teva identitat personal.
La teva identitat, no?
Clar, és que és bàsic, no?
Molt bé, us ha cridat alguna cosa més d'aquesta primera part? Volíeu fer algun comentari més?
Bueno, jo potser dir que jo he vist els nens com, sobretot han parlat noies, no?, que tenen com molt clar el que ara és una adopció. I jo crec que això també és un reflex de la diversitat que hi ha a l'escola, no? La meva dona, per exemple, també és docent i els alumnes estan acostumats a veure també nens que, bueno, que estan tutelats, o que la seva família és una família d'acolliment, no? Que això també, déu-n'hi-do, jo diria que això és un gest de generositat social brutal, no? I jo crec que estan com més acostumats a trobar companys i companyes de curs que es troben en situacions de que no venen de famílies, podríem dir, convencionals, no? Sinó que tenen ja aquestes procedències més diverses i no ho fan escarafalls, vull dir, és que ho diuen amb tota naturalitat.
Sobretot cada vegada més famílies desestructurades, no? Pares separats que de dilluns a dimecres van amb el pare i a partir del dimecres van amb la mare, llavors això els nens pues, ho pateixen, no? Depenent de quines edats és important, no? I això els alumnes entre ells, vulguis que no, també ho relacionen i donen suport emocional, no? Que en aquest pas també amb el tema de la pandèmia, tot això, aquest tema emocional tant als alumnes com als avis de, com ha comentat abans la Laura, els avis de la residència Roca i Pi, és un tema, el tema emocional, molt important a treballar avui en dia. Mm-hmm. Molt bé, doncs continuem explicant la gran història de la Conxita Canals, que ha explicat als alumnes de cicle superior, i ara ens comença a explicar la pèrdua del seu marit, en Josep. En Josep, el seu gran company de viatge de vida, com ella ens diu.
Ara ja fa anys que he perdut el meu estimat. Sempre penso en ell, però tinc dos fills, tres nets i quatre bisnets.
Molt bé, molt bé.
I soc molt feliç.
Els alumnes li pregunten...
Conxita, vas viatjar?
No, perquè viatjar costava diners i tot això era treure.
I continua el diàleg entre ells.
I en Josep i tu heu tingut cotxe?
No hem tingut mai cotxe nosaltres, mai. I sempre jo me n'he alegrat molt, perquè sóc una persona molt patidora, molt, i hagués patit molt. no hem tingut mai cotxe.
I és que la Conxita sempre ha sigut, com ella diu, una dona molt, molt patidora.
Si hem tingut i sigut patidora i el meu marit m'ha comprès, que vaig explicar una anècdota. Per exemple, anava el seu jefe a la secció que treballava ell i li deia: «Miri, avui hauria de plegar una miqueta més tard perquè convé aquest model que està fent, que venen els alemanys a buscar-lo». I el meu marit li deia: «Miri, jo demà, si vol, vinc no una hora, dues hores més aviat, però ara haig d'arribar a casa meva, perquè jo sé que a partir de que jo ara plego i arribo a casa meva, si trigo molt, la meva dona patirà molt. Ja no vull que pateixi».
Els nens i nenes de l'escola continuen preguntant a la Conxita:
«De què treballava el teu marit?»
Bueno, el meu marit era modelista, saps el que feien?
I de què tractava la feina de modelista? Els alumnes fan volar la seva imaginació.
Jo crec que ser modelista és modelar per la passarel·la.
Jo crec que modelista és dissenyar roba per als modelos.
Jo crec que modelista és un dissenyador de roba.
Jo crec que modelista és ensenyar la roba en la passarel·la.
Jo crec que ser modelista és puntuar la roba dels models.
A veure, un bloc de fusta. Aquell bloc, primer el dibuixant tècnic li havia de fer el dibuix dels mil·límetres, del material que havia de ser la peça d'aquell model, perquè hi ha materials que encongeixen més o menys, doncs ell havia de fer aquests blocs que els havia de treballar d'acord amb el dibuix que li enviaven. Llavors aquest bloc passava a la fundició de metalls i de la fundició sortia la peça del cotxe, de la màquina, de lo que fos, de lo que volia fabricar l'empresa.
I la Conxita i en Josep tenien alguna afició?
Al temps del bolet, si hi havia un bolet a la muntanya...
La Conxita continua explicant grans històries de la seva vida.
Els xicots de la fàbrica hi anava el diumenge al dematí. El diumenge al dematí el temps dura poc, però no, ja no hi he sigut. Però molt de casa, li agradava molt llegir, mirava la tele, era un xic, ho arreglava tot de casa, pintava, baixava cortines, rebentava, me les tornava a pujar. Si necessitava que m'ajudés a fer el dinar, m'ajudava. Sí, no hi he sigut malaltissa, ja no hi he sigut mai malaltissa. Ara estic malalta, per ara perquè sóc vella. Però si hagués sigut necessari rentar plats, ell rentava plats, feia llit, el que fos.
I els alumnes pregunten directament a la Conxita si ella tenia alguna afició.
Cosir, brodar... No tenia cap afició en concret.
I és que la lectura li agradava molt.
Molt, m'agradava molt. M'hagués agradat més, hasta més i tot m'hagués agradat. Sí. I ara m'agradaria molt llegir, però busco llibres que tinguin la lletra. Aquella tan petita ja no m'atreveixo. Però llegir... I hi ha hagut llibres que m'han agradat tant que les he llegit dues vegades. Perquè sempre queda alguna cosa amb una novel·la tan grossa, sempre que... I dues vegades... I de vegades anomenen... Jo sóc la... Bueno, aquella novel·la russa.
Anna Karenina.
Anna Karenina, aquella, ni jo soy Anna Karenina, un dia no sé què deien, però Anna Karenina, i ni tu eres el capitán Broski, em sembla que es deia. I jo vaig dir, oh, si això és la novel·la d'Anna Karenina.
I ara, l'última lectura que ha llegit?
La Catedral del Mar, i també, escolta, m'ha agradat tant que l'he llegit tres vegades. Tres vegades.
Grans històries.
Déu-n'hi-do, quina gran història de la Conxita amb el seu gran company de viatge, com en Josep, no? Com el recorda, de veritat, perquè per tenir, el que comentaves, Laura, per tenir 92 anys, quina memòria, amb quins detalls, explica coses de la seva vida, no? Què us ha cridat l'atenció d'aquesta segona part de la gran història de vida de la Conxita? Joan Andreu, Laura?
Bueno, a mi el fet de que es refereixi al Josep com el meu estimat és una cosa que jo voldria subratllar, no? I com en tot el seu discurs jo crec que explica com aquesta fidelitat, no?, que han tingut els dos, aquest compromís d'una vida senzilla construïda entre els dos i ben viscuda. I de fet em fa pensar, jo ara acabo de llegir fa poc un llibre el del Javier Cercas, el de Terra Alta, i allà hi ha una història d'amor molt maca de dues persones, una bibliotecària i un home, doncs, que ha tingut moltes dificultats i que és un lector acèrrim de la novel·la de Víctor Hugo, dels Miserables, no? I un dels moments bonics és que tots dos es llegeixen llibres l'un a l'altre, no? Uh-huh. I em feia pensar, perquè ostres, si el Josep li agradava tant llegir i a la Conxita també, doncs dic que és possible que haguessin descobert aquesta manera també de comunicar-se l'estimació a través de llegir llibres l'un a l'altre, no? I, bueno, realment és emocionant, no?, com això ho manté viu encara, no? Jo segurament que és una de les coses que la sosté, no?, com a persona a aquesta edat.
Una història d'amor, una història de vida.
Sí. Un company de vida, diu.
Company,
no?,
de vida, no?
Sí. Jo crec que amb aquesta frase ja ho diu tot, no? I que ha sigut molt feliç. També està resumint molt bé com ha sigut la seva vida amb aquest marit, no? Seu, vull dir, amb el Josep. Jo crec que sí, bueno, i com es complementaven, no?, que explica, no? Vull dir, parlava de que era molt patidora i ell preferia dir que no al treball, de quedar-se més hores perquè ja no estigués patint per si arribava més tard, no? Vull dir que realment, no sé, bueno, realment és una història molt, molt maca d'amor, no? I que també, bueno, ella ho expressa amb aquesta, no?, amb aquesta estima, amb aquest, no sé, amb aquest afecte, no? I la veritat és que, bueno, molt bé, no?, per Conxita, vull dir.
Hi ha dos detalls també pels alumnes, no?, que em van cridar l'atenció, no?, quan van fer la trobada online a través del Zoom. Un va ser que quan li pregunta l'afició, ella diu les aficions del seu marit, vale? Llavors les alumnes, les nenes de la classe li van preguntar, no, però volem la teva afició, quina afició tens, no? Llavors és quan ella diu el tema de la lectura, no? I després el tema de modelista, vale? O sigui, el tema del modelista, que els alumnes fan volar la seva imaginació amb aquest tema, no? O sigui, que són petites lliçons de vida i d'aprenentatges, no?
D'oficis, no? Que ara ningú, bueno, els nens d'ara no coneixen, no?, un ofici d'aquest tipus, realment.
Quin grau de detall, no?, a l'hora
d'explicar-ho també,
la feina d'un modelista, no? És, que això també denota la singularitat d'aquest home, no?, en aquesta casa, perquè jo crec que en aquella època devien haver molts homes absents, no?, el típic, vull dir, com a pares, no?, o com a esposos, és a dir, que sobretot es dedicaven a la feina i segurament allò era com una caixa negra, no devien explicar gaires coses. Per tant, si ella coneix amb aquest grau de detall la feina que feia el Josep és perquè ell això ho transmetia a casa, no? I bueno, i el fet de que era, doncs un home que s'adaptava a fer el que calgués, no?, de les feines de casa. Jo crec que això també amb ella, no?, la fa veure o valorar potser aquesta singularitat del Josep, no?, perquè potser no devia ser un model, tornant al modelista, que abundés en aquella època.
Suposo que també, Laura, parlant una miqueta de grans històries, no?, i de la història de la Conxita, té beneficis, no?, per la, en aquest cas per la Conxita, fer un treball previ abans de la trobada amb els alumnes del Col·legi Mare de la Salut, fer un pas previ, no?, que és recordar una miqueta la seva història de vida i parlar-la, no?, perquè després la conversa amb els alumnes sigui més fluid el tema, no? Llavors, quins beneficis creus que té això per la gent gran de la residència Rovira i Pi?
Jo penso que a ells els agrada explicar la seva història de vida, i més a generacions més joves, no? Poder compartir amb els altres la teva experiència vital, pues això implica pues, una millor autoestima, valorar una mica tota la teva trajectòria vital, no? Vull dir que en aquest sentit, beneficis molt positius, poder compartir això amb altres persones, i els que estem escoltant també n'aprenem molt, vull dir que és un aprenentatge mutu, Llavors, jo crec que pels nens és una font de coneixement brutal, perquè dona peu a poder treballar, per exemple, a l'ofici de lo que és un modelista, no? Perquè potser mai ho han escoltat ni ho saben,
La veritat que la història de la Conxita és una font d'aprenentatge perquè multidisciplinar, perquè és el que dius tu, no? El tema d'ofici, geografia, valors... Bueno, pots parlar de diferents temes que sorgeixen i no acabar les classes, O sigui, a part és una història, és una classe d'història viva, real, ¿vale? Que moltes vegades la classe d'història del llibre de text no els hi queda tant com la classe d'història explicada per una àvia que va viure fa 92 anys. O sigui,
tot el que sigui
vivencial
i a través d'una persona que ha viscut això, pues, clar, té un valor afegit que no ho tindrà mai un llibre. Vull dir que en aquest sentit jo crec que projectes com aquests s'haurien de fer més a les escoles i aprofitar més la gent gran que tenim i tota la seva experiència i valors que tenen, no? I que puguin compartir amb altres generacions. Vull dir que
i sobretot
sentit...
un altre tema també és el foment de la lectura, no? Que comentaves tu i en Andreu, que aquestes noves generacions d'alumnes que només és TikTok i les xarxes socials i no sé què... Vale, però bueno, agafar un llibre de lectura i veure com una persona gran de 92 anys li encanta la lectura, això és també fomentar aquests hàbits que són fonamentals per la canalla d'avui en dia, no?
O el valor de la sobrietat, no? A mi aquesta... Bueno, ella explica que no han viatjat, que no han tingut cotxe, segurament doncs, no han tingut molts luxes a casa seva, però explica que ha estat feliç, no? I en canvi, doncs, els nostres fills d'avui, nosaltres també hem crescut en una societat que el que pretén o medeix la prosperitat i el benestar en funció del que tens, no? I, bueno, ella precisament, jo crec que moltes coses en el sentit de posseir no les tenia, no? Però, en canvi, ha estat una vida plena i feliç, o està sent-ho, no?
Molt bé. Per acabar, anem a conèixer les conclusions dels alumnes de la trobada d'avui amb la Conxita Canals. I amb què es queden de la trobada els alumnes?
Hola, em dic Violeta i jo el que crec que hem fet quan escoltaven els avis parlar és aprendre una ensenyança per quan siguem grans tenir una bona vida.
Yo creo que las historias de los abuelos es para aprender para nuestro futuro y es un buen momento para socializar con los abuelos.
Las historias de los abuelos me aportan información para saber cosas del pasado, como por ejemplo la Gran Guerra Mundial.
Aquesta és la gran història que ens ha explicat avui la Conxita Canals, la seva història de vida compartida amb els alumnes de cicle superior del Col·legi Mare de la Salut de Badalona. Una lliçó de vida plena de valors per a les noves generacions, valors que s'estan pendent i que s'han de tornar a recuperar.
Grans històries.
Déu-n'hi-do les conclusions dels alumnes, O sigui, fan que pensar una miqueta de com els arriba el missatge de la Conxita i d'aquestes grans històries que duem a terme durant tot el curs, no? Una miqueta, Laura, m'agradaria també que ens expliquessis la valoració, no?, que feu global del projecte que portem a terme a l'escola des de fa ja més de 12 anys i tant els alumnes d'infantil, no?, amb el contacontes a P5, com els alumnes a quart de primària amb el teatre, com els tallers compartits al Grans Històries amb el cicle superior, no?
Bueno, jo crec que la valoració ha de ser doncs, molt positiva en tots, per tothom, eh? Per l'escola, per la residència i per la societat en general. Vull dir, projectes d'aquest tipus, els valors que, de la solidaritat, de l'estimar els altres, del coneixement, no? Vull dir, jo crec que els nens descobreixen també la saviesa que tenen les persones grans, eh? I molts d'ells ho han expressat, no?, en aquesta conclusió. Jo crec que això, i els avis, bueno, és que els omple d'il·lusió, d'alegria, de ganes de viure, el que contacta amb els nens i, bueno, i sentir que tenen una funció a nivell social important, no?, de compartir les seves experiències i els seus coneixements. Jo crec que això és bàsic i que a nivell curricular també a les escoles hauria de ser un punt molt, molt a treballar, eh? I conèixer, bueno, ara perquè no poden venir, però en el moment que es pugui retornar, l'experiència de veure com es viu en una residència, que també descobreixen com és el món residencial i que fan els avis, que fan activitats, que hi ha vida allà, no? I jo crec que això és fonamental.
Jo recordo que molts d'ells, quan anàvem a la residència Roc i Pi, era la primera vegada que trepitjaven una residència. O sigui, que es quedaven parats, no? I, ostres, que és una residència d'avis, no? I us queden... I molts, bueno, després arribaven a casa, ho explicaven a la mare o al pare, i, bueno, el retorn que ens arribava a l'escola, dius que és... han al·lucinat, no?, una miqueta com és la vida d'una residència, no? Els hi xoca molt.
I lo maco, no?, que era que el propi resident els ensenyava la seva habitació. I li ensenyava les fotografies dels seus nets, dels seus bisnets, i podien, bueno, veure una mica el seu dia a dia, no? Vull dir que, clar, això esperem que ho podem recuperar. I bueno, jo crec que bueno, que realment és les residències s'han d'obrir, eh? A les escoles, a la comunitat, a la gent. Vull dir, s'ha de conèixer, i perquè també la imatge a vegades que es té de les residències no és del tot real, eh? Sí. Jo crec que hi ha molta vida, eh? A les residències, i es fan moltes coses i la gent pot tenir una bona qualitat de vida als finals dels seus anys, no? Que és l'objectiu que tenim tots els professionals que treballem allà, no?
Molt bé. Joan Andreu?
Bé, a mi, jo crec que, per mi la conclusió, i després de que aquests alumnes valorin aquest espai, no?, amb agraïment, és que per descobrir el tresor que són els nostres avis i àvies, és necessari un canvi de ritme. És a dir, jo crec que anem tan de pressa, adults, infants i joves, que aquesta velocitat és molt difícil que ens puguem sincronitzar amb els avis que necessàriament estan ja en una velocitat doncs, d'anar alentint, no?, el seu ritme vital. I, per tant, per descobrir això, jo crec que hem de parar o hem de reservar alguns espais de la nostra vida per dedicar-los amb ells, per parar aquesta atenció, per escoltar aquestes històries. I inclús jo crec que seria bo, com és el cas, que a vegades no hi hagi la mediació de pares i mares, no? És a dir, que puguin tenir en algun moment de la setmana algun moment de convivència els avis i els nens sense una mediació adulta, no? I que ells d'aquesta manera es vagin coneixent, no? Sense, podríem dir, aquests filtres. I jo crec que això ens faria millors com a societat, no?
Sí, no, totalment d'acord. I sobretot també el respecte, no?, a la gent gran, que moltes vegades nosaltres ho veiem a l'escola, no?, que sortien a les 5, llançaven la motxilla a l'avi o a l'àvia, que venia a fer d'avi cangur, i no li feien ni un petó, ni una abraçada, ni res, li llançaven la motxilla, agafaven l'entrepà i s'anaven a jugar amb els amics, no? Llavors, aquest valor de respecte a la gent gran, que són fonts de sabidoria i de recuperar aquest vincle, no? El que dius tu, Joan Andreu, no? Buscar, trobar un espai a la setmana, no?, una tarda, pues, per compartir aquestes històries de vida, no?, i aquesta gran saviesa. Molt bé. Bé, amb aquest viatge al passat ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Joan Andreu, per haver-nos dedicat temps i haver compartit amb tots nosaltres els vostres coneixements i experiències.
Doncs a vosaltres per convidar-nos i deixar-me sentir aquesta història tan xula de la Conxita.
De veritat, Joan Andreu, un plaer tenir-te una temporada més aquí a Grans Històries.
Gràcies, igualment.
I moltes gràcies, Laura Renau, per la gran feina que feu a la residència Roc i Pi de Badalona. De veritat que tu, com a treballadora social i una miqueta líder del grup de treball que teniu a la residència, uns magnífics professionals, de veritat, en Víctor Reca, en Sergio Pérez, bueno, tots els companys teus ha evitat fer una feina magnífica a la residència Roca i Pi.
Moltes gràcies, David. Sí que és veritat, és un treball en equip, si no, no seria possible. I tots sempre l'agraïment màxim a tots els meus companys, que bueno, gràcies al seu recolzament i la seva feina pues, es podem fer moltes coses, no?, amb els nostres residents.
De veritat, a veure si l'any que ve podem recuperar una miqueta més la normalitat i les visites que fèiem a la residència Roca i Pi amb l'escola.
Això ho estem esperant, però
ho veig
amb molta il·lusió.
I a vosaltres, els oients, recordeu comentar què us ha semblat les històries a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram, i sobretot, no perdeu l'oportunitat de compartir temps amb els vostres grans. Fins a la propera.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.